Més informació a ib3notícies.com. Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia i molt d'anys a tots els Tonis i Antònies, perquè avui... Bé, són les 12 i 5 minuts, ja sabeu que això és el dia Mallorca. Durant la propera hora ens centrarem en aquest dissabte de Sant Antoni. Avui és dia 16, dia de ball de dimonis, de rebel·les, de foguerons, de gloses, de festes, la nit bruixa, com diuen a la pobla. Però nosaltres ho farem des del punt de vista històric. Qui era Sant Antoni? On va néixer? Perquè, per exemple, el nostre dimoni no és aquell dimoni que fa por, aquell dimoni satànic de la Bíblia, sinó que és... un membre més de la nostra cultura popular. D'on venen les tradicions d'aquest dia? Per què anava amb un porquet? Sant Antoni. No perdem més temps i entram en matèria. Yolanda Ruiz a la producció, Joan Jiménez en el control tècnic. Visca Sant Antoni! Això és el dia Mallorca. Diana Anomenat. Ara parlarem això de Diana Anomenat en l'impagable companyia del nostre amic i company Felip Monà. Felip, com estàs?
Molt bé, un poc escanyat, perquè ahir era la rebel·la, perdona, era la rebel·la de Sant Honorat. Avui sí, també senyor. És Sant Honorat. Sí. I el Gaida se fa una de les grans rebel·les i van cantar fins tard amb la ximbomba, perquè Sant Honorat era com Sant Antoni, era un sant anacoreta. Mm-hmm. Pensa que en el segle XIV ja té la muntanya dels tres santuaris de Mallorca, Gràcia, sí. Cura i Sant Honorat. Sí. Allà, si vas a Sant Honorat, trobaràs no només Sant Honorat, trobaràs també la Mare de Déu de la Panada, la Mare de Déu de Lluc i també el nostre gran Ramon Llull. Sí, pensa senyor. Que Ramon Llull, en el seu gran llibre, la primera novel·la moderna que hi va a tota Europa, Blanquerna, va passar per totes les etapes i va arribar papa. Quan va arribar papa va dir, jo vull la vida completa. I la vida completa què era? Anacoreta. Sant Honorat també ho era, anacoreta. I, evidentment, Sant Antoni era també un sant anacoreta que ho va deixar tot per tal de seguir la petjada de Déu. Tu diràs, va, està sonat. Escolta, ho tenien tot i ho varen deixar tot per lloar, per estar amb àvia, contemplant aquest Déu que havia sí. creat aquestes meravelles. De manera que no m'ho poden riure d'això. Sant Antoni, tu has dit, va néixer l'any 250 i va morir en els 106 anys, o sigui, els 356 anys. Déu-n'hi-do si va viure en aquella època.
Anava bé, doncs, això anava de ser ermitana coreta.
I és molt curiós de la seva vida, perquè allà a Egipte era d'una família acomodada, molt bé, tenia una germana, això, feliços i contents, però va sentir que aquests homes, aquestes persones, homes o dones, que senten la llum de qualcú, i va sentir la predicació de l'Evangeli del pobre i del ric. I ell va dir, jo que faig en totes aquestes riqueses? Va deixar-se la seva germana ben preparada i ho va donar tot. I se'n va anar al desert de la Tebaida. T'imagines això? Això avui dia està sonat, està al boig. I allà va conèixer un altre gran sant anacoreta que fa festa dia 25 d'aquest mes, que és Sant Pau.
Sí.
Sant Pau ermità, que feia estores i joncs i vimets, i que Sant Antoni també, per això Sant Pau ermità és el patró dels estorers, del gremi dels estorers, que és aquí de Palma.
Que curiós.
I deia, mira't, hi ha una llegenda preciosa. Sant Antoni va veure com els àngels s'enduen l'ànima de Sant Pau. Ell va tornar rere la cova i el va sabolir juntament amb dos lleons que li van ajudar a fer el clot per enterrar-lo. Això és extraordinari. Tu saps que a Mallorca encara hi ha dos pobles que recorden la baixada del corp que duen sí. Un pa a Sant Pau Ermità,
sí,
precisament.
Una és... Quina, el Mancó?
Mancó.
I?
Les altres són Cervera, per mi.
És bona, la baixada del corp.
I recorden aquest fet de la cova de Sant Pau Ermità, que el corp s'alimentava només d'un pa cada dia. Quina meravella, no? Les llegendes, evidentment que són llegendes i són contarelles, però no deixen de tenir, no deixen de ser, perquè a més, llavors haurien de mirar que molts de sants l'església els va passar en calçador per tal de fer venir bé tota aquella creença pagana que hi havia. Alerta, les festes són dies festuosos. Una festuositat és una festa. I una cosa nefasta és una cosa de no festes, del treball del dia a dia. De manera que l'Església sabia que no podia llevar mai una festuositat un dia de festa, de manera que l'havia de reconvertir. I això va passar en Sant Antoni. Al voltant del solstici d'hivern se celebraven les Saturnàlies romanes. Les Saturnàlies eren un carnestoltes. Els esclaus passaven a manar. Era un canvi total. Però fixa't, celebram el bisbató dia 28 de desembre. Els sants innocents. Tu creus que hi ha qualcú que se'n recorda que va ser Herodes que va fer matar tots els minyons de dos anys fins a un dia? No, fan bromes i fem coses i fins i tot els quintos se passen ja a tots els pobles.
Però vaja celebració. Celebrar que Herodes va fer matar els infants.
De manera, perquè això s'ajunten les carnestoltes i ajuntam, això són les festes del solstici d'hivern. Saturn, el déu sembrador dels romans, amb la barba blanca, va ser encarnat per aquest Sant Antoni que va agafar tot això. Totes aquestes creences paganes, Sant Antoni les va fer seves. I Sant Antoni del porquet i dels ases i de tots els animals de peu rodó i mos cream inventant llegendes que fins i tot va venir a Barcelona volant per ajudar a la filla del governador a curar-la. I mos inventam una cosa curiosa, això del porquet, que va curar una truja mal feta i mal formada i per això el porquet la va curar. Però, evidentment, que aquí hi ha un rerefons, i és que el foc de Sant Antoni, la medicina millor per curar-lo era el saïm de porc.
Sí, senyor.
Per això que era necessari que el porc fos present. I hem de dir una altra cosa. Aquí, Sant Antoniet, se va crear molt pocs anys després de la conquesta de l'any 1229, de manera que tenia molta importància. Però a Mallorca no varen tenir mai, ara et diré, potser un desbarat que qualque gent no varen tenir mai foc de Sant Antoni, la malaltia. Per què? Perquè això se feia a través del sègol, d'un ergotisme, l'ergot, sí. Que era la ingesta d'aquest cereal en males condicions. Sí. Que a Mallorca no n'hi havia de sègol. De manera que... no n'hi havia. De manera que aquesta malaltia a Mallorca, a altres bandes, sí. Evidentment, que era com una mena d'herpes molt forta.
Sí, senyor.
Per això deien el foc de Sant Antoni, perquè sí. Pareixia que sortia foc. Però a Mallorca no. A Mallorca hi havia altres malalties cutànies, evidentment, però que no el foc de Sant Antoni.
Aquí hi havia blat, però no hi havia sègol.
Però no hi havia sègol, exactament. Per això aquesta malaltia... No va poder existir en la virulència i la força que existia a altres bandes, perquè no hi havia contaminació d'ergotisme, de sègol.
Però
una altra cosa curiosa. Sant Antoni, els antonians, tenien tanta força i tanta potència, i el papat els va donar màniga ampla que qualsevol imatge que s'exposàs, fixa que hi ha capelletes per totes les parròquies de les illes, atsediada de Menorca, a Sant Antoni de Portmanya, del seu cent, i aquí a Mallorca no hi ha cap poble que no ho celebri. Però, alerta, no hi ha cap sant de poble que sigui Sant Antoni. Sant Antoni no és patró de cap poble de Mallorca.
Tens raó.
El ver que és el patró de l'església de sa poble, l'advocat d'allà.
De l'església, però no del poble.
Però no del poble. El poble són dos sants que no tenen res a veure amb Sant Antoni.
Sant Jaume.
Sant Jaume i Santa Maria Lida, per mi.
I a sa poble Sant Jaume i Manacó també Sant Jaume.
Sí, sí, sí.
És a dir, no és el patró. Això no deixa de ser molt curiós, també.
Molt curiós. Jo vaig... Una comunicació que vaig fer fa un parell d'anys vaig dir... Sant Antoni hauria de ser la diada nacional de les Illes Balears, perquè tothom la diuria, evidentment, que jo ho deia com una mena d'incisió. Per què? Perquè tothom la celebra. No importa afegir més coses a Sant Antoni, ja basta així com estan. Per exemple, a Menorca celebren l'entrada d'Alfonso Liberal l'any 1287, i que se va fer precisament un D7 de gener. Exacte. I que se van encomanar les tropes a Sant Antoni. I per mort d'això és la Diada de Menorca. Vull dir que tot enllaça, tot a casa. Però anem al començament, que dèiem que els antonians se fixaven en qualsevol aspecte que i en qualsevol capelleta, en ses almoines que s'hi feien, i tot això havia d'anar a parar a Palma. I ara aquí estiram i molt surt la figura d'esclamater de sa pobla. Sa pobla en el segle XVII va dir: què és això de donar totes ses almoines a Palma? Perdoneu?
Cert.
Que seran beneis? No. Nosaltres aquí mos rebel·lam i no volem. I hi va haver, se va van, vins a Madrid, hi va haver un... Però varen guanyar. Varen guanyar els pobles i per això se va rescatar sa figura d'esclamater que sobretot va ser a partir del treball que va fer el gran
Alexandre Ballester
que figuts que aquest clamater que un guany serà en Pet Siré, un personatge sí. molt d'això, i que més que crida aquest visc a Sant Antoni, que recorda aquest plet que han comentat del segle XVII, quan sa pobla es va enfrontar al comanador de Sant Antoni per no lliurar tots els donatius i no retirar la imatge del Sant de l'Església, perquè deien, molt bé, tu no mors dones donatius, deien, fora imatges i fora poder anar a adorar Sant Antoni i sa seva capelleta, i ells se van envejar. Va ser un acte de defensa de les seves tradicions i autoritat local. I clar, i això amb el temps, què fa? Representa l'esperit de lluita, la força i la identitat pròpia d'un poble. I però fixa que fins l'any 2003 no se va reintroduir. És curiós, eh? Sí. Una mena de personatge tan important com aquest i no va ser fins l'any 2003 que se va introduir. És com l'ascensió històrica, que és preciosa.
Que se representa avui vespre a sa poble.
I que se representa avui vespre. Però fixa't, només, l'ascensió històrica és de l'any 2010.
Sí.
No té més, i és per molt de precisament d'un test d'en Alexandre Ballester que un grup d'actors i actrius de sa pobla varen posar en solfa, varen posar aquest cerimonial per tal de començar la festa. És com una mena d'obertura de la festa oficial, se situa contextualment a l'any 1300, i el primer balla de la vila, Berenguer seguit de sa canal, legitimat per la Real Carta de Poblament atorgada pel rei Jaume II, que dona el sus a la festa. Clar, com a segona intenció, això és molt important, perquè vol dir que se celebrava la festa de Sant Antoni ja a sa poble l'any 1300. I per mort d'això, aquesta ascensió històrica, amb tota aquesta parafernàlia, molt ben contextualitzada i molt ben estimada. Fixa't que qui és qui ha... Per quin motiu Sant Antoni és una festa tan estimada, tan arrelada, tan volguda, tan idolatrada fins i tot, quan el context que va iniciar la festa de Sant Antoni ha desaparegut? És a dir, el camp, els pagesos, no n'hi ha.
Cert.
Hauria de desaparèixer. perquè, i no obstant això, s'ha arrelat, s'ha enfortat. Jo l'any 1980, poc més o manco, en Don Mateu Galmés de Manacor, m'ho van conèixer, a més va escriure un llibre preciós de cultura popular mallorquina, i jo m'agradava molt, i jo record que quasi, què és de trist, això? Hi havia, això, 30 o 40 persones que celebraven Sant Antoni.
Sí.
No. Sant Antoni era sa poble, i era Artà, també.
Va estar a punt de desaparèixer en aquesta època, eh?
És que va ser, si no hagués estat per sa feina de del Mateu Galmés.
Artà, hi havia quatre persones completes.
També. Sí. No. Però com és possible que s'hagi revitalitzat tant d'aquesta manera? Evidentment que hi ha molt de factors que ajuden amb això, els simbolismes aquests que són importants, però també les ganes, i són sobretot joves. Per exemple, les imatges que dona IB3 Televisió des cerimonial de Manacor amb els joves tot, perquè la majoria són joves, allò ha donat la volta al món,
sí.
I mos criden, mos envia missatges de raó. Això que és? Això que és una performance? Que sí. És una
dins una iglesia.
Què passa aquí?
Davant el capellà, davant l'altar, molta gent diu, però què és això?
Què és això?
Però és que nosaltres ho entenem.
Sí.
Nosaltres ho entenem i moltes bandes diuen, eh?
Sí.
Curiositíssim.
Això, i això...
Que és de nostrat, que només ho podem entendre nosaltres.
Sí. De fora de fins i tot des del Principat de Catalunya.
Sí.
Felip, però què és exactament això? Què fan aquests joves? Què criden? Que... Clar, és un... Però també Artà, fixa, que també va estar a punt de desaparèixer, no obstant, en sos gojos que canten canten exactament igual, però també, evidentment, Artà ha conservat una altra cosa molt interessant, que és el repàs de tot l'any que se fa en com una mena de glosat, que ho, va, que ho fa
ara. Ah, sí, sí, això és preciós, com es recull...
Se diu s'argument.
S'argument.
Però Sergio Lluís Salvador parla d'una quinzena de pobles que feien s'argument. No només el que va quedar fossilitzat aquí.
Clar.
I se tenen argument de molt d'any. I és com una mena de repàs. Estem a final d'any, estem hem de començar una altra època, una altra aquell mirar a l'altra cara cap endavant, i hem de fer un repàs de lo que ha hagut fins ara. Molt bé, i això és aquest argument de Sant Antoni. Jo Sant Antoni, és curiós. Mira, jo he arribat a fer la Pobla Manacoll-Artà, el mateix vespre.
Uau!
Però, perdona, l'any passat, vaig intentar, després de les 8 i mitja vaig partir, vaig anar cap a Manacor i vaig tornar. No vaig poder ni entrar, ni deixar el cotxe al lloc, a no ser que el deixés tirat a qualque lloc. No, és impossible. Avui és impossible. Artà, d'haver l'any 2000 i poc, encara IB3 començava, quan va començar IB3, des d'Artà, saps què me deien? Felip, no vengueu amb IB3 aquí, no ho doneu. Ah, no? No. No volen que vengui tanta de gent, no volen massificar. Perquè, clar, es perilles, clar, aquesta massificació, aquest consumisme...
Cert.
Una altra perilla és l'oficialització, que no queda més remei, perquè no se poden fer cap acte fora de control, i això és important. I la festa de Sant Antoni també és molt important, perquè els qui la miren, els qui van a la festa, no paguen, i els qui la fan no cobren.
Cert.
Això és aquesta festa espontània que ha de... I a més, no és una festa que vol que estiguis amb mans plegades, has de participar. Per això, a la Pobla, des de l'any 98, que fan el Piro Musical, que és un espectacle extraordinari, però ha mort la festa de Sant Antoni, perquè a la festa, en els foguerons, fins a les 4 o les 5, cantava tothom a cada cantó. Ara, la gent va veure l'espectacle, el Piro Musical, extraordinari, però llavors se'n va, que sé.
Però queden els pobles, i és quan queden els pobles, festa, i ara, queda pels pobles.
Aquests dos o tres anys darrers han intentat revitalitzar una altra vegada això, i és necessari. Jo vaig proposar fa un parell d'anys en el Bala que se fes espiró musical, perquè ningú ho vol llevar, perquè és molt bé, perquè és extraordinari, però que no ho fessin la rebel·la de Sant Antoni.
Que fessin el cent demà.
Que el fessin el cent demà, el dia abans.
Sí.
Per tal de donar importància... Pensa que la Pobla era el centre de Mallorca en quant a gloses i cançons. Ara, evidentment, ja hi ha Manacor, i també ja hi ha Artà, hi ha Muro, que també tots fan glosades, hi ha Son Cervera, hi ha Pollença, que fan correbats, també són glosadors. Vull dir que la paraula és present també en tots aquests pobles. Jo crec que han sabut reinventar la festa, han sabut reinventar la tradició. I llavors, fins en quin punt se pot reinventar la tradició?
Sí.
Aquí. I per això aquí, si t'assembla, han de tirar un cop a favor de les obreries. Les obreries, la festa de Sant Antoni s'ha mantingut gràcies a la tasca i la feina de les obreries per tal de fixar el protocol de cada un d'anar. Tu diràs, home, això queda molt encorsetat, però és que no queda més remei, sinó mos perdrien. Mira, la processó més típica de Mallorca, la vila, Santa Maria Lídia, jo record que fa uns anys se van agermanar en diferents pobles del País Valencià, etc. I aquests pobles del País Valencià van dir que volien participar a la processó. I van fer una taula, això fa de més 15, sí, més de 15 anys. I me van convidar, i jo vaig dir que no. Que no hi havien de participar. Que vol dir, són homes germanats. Bé, ho feia el dia anterior. Per què? Perquè la processó té un protocol determinat. Si ve una associació, un poble germanat, i ve en tots els seus seguici, que m'apareix molt bé, perdona, això ja no serà la processó del vila. Vosaltres teniu una mena d'itinerari fet, una mena de protocol fet, i això vau de seguir mantenint? Feis-ho un altre dia. Per què? Perquè vendrà una associació a un poble de Mallorca i vos demanarà, perdoneu, jo també hi vull participar.
Ja queda tot desvirtuat.
Què farà? Que farà? No me podeu dir que no. No podeu dir que no. Sí. Per això, per exemple, a les beneïdes de Muro, enguany, amb una bona feina d'en Paeres Capó, d'en Damià Paeres, han aconseguit fer un bé d'interès cultural. I per què això? Perquè jo estic segur que el Consell de Mallorca no li quedarà més remei que catalogar totes les festes que estan fent a Mallorca per tal que no se desvirtuïn. perquè si no farem... Què són? Sí. Ja no m'agrada aquest concepte de neofesta, però és neofesta. Aquestes festes que havien de sortir, en principi, com una alternativa de les festes tradicionals que tenien aquells actes únics i que no en podien sortir d'allà. Molt bé, deien altres, sobretot joves, volen fer una altra festa, volen fer una altra cosa. Molt bé, però fixa que totes aquestes quarantena de nou festes han quedat una altra vegada integrades dins aquesta oficialització, yeah. Perquè no se pot fer. Anem a Sant Sebastià, que serà la setmana que ve.
Sí.
90 cofreries que hi ha de sobreria de Sant Sebastià. Totes han de passar per tub de s'oficialització. Sí. A veure que varen començar l'any 13 com una mena d'alternativa i una sí. cosa, però no queda més remei que oficialitzar-les per moltes qüestions. Ja sé que això... Mira't, i t'ho diu un que varen crear amb Antoni Roig l'any 1992, a Llubí, l'associació de festa, juntament amb altres persones. I era perquè volien que el ball de bot, el ball mallorquí, el ball de sa plaça, tingués, no perquè se fos fesomia mallorquina, és a dir, que se fes en mallorquí, que els qui feien els tallers estassin poc més o manco preparats, que explicassin en mallorquí, que llavors, després de cada taller... Hi havia un Xisco Vallcaneres, va anar a explicar el ball de bot per tot i de bon origen per tot. Jo també hi vaig participar. Què va passar l'any 2003-2004? Que el Consell de Mallorca, en tota la seva bona intenció, no ho dic en negatiu, però va dir, era tan groc ja Sant Balón que va dir, no, això ho hem d'agafar nosaltres, i ho controlarem nosaltres, i va ser la mort de festa.
Yeah.
Clar, des del moment en què es poda, es qui mana, oficialitza sí. i te vol controlar, de sa festa tu li vas tallant aquestes ales que ha de ser sa festa. Ara bé, avui en dia, és possible fer una festa fora d'aquest control? Ningú s'atreviria, perquè passaria qualsevol cosa, i veurem avui en dia, per aquesta massificació que han dit, i aquest consumisme que hi ha.
Però passen moltes festes, això també me recorda Sant Joan de Ciutadella. Un minut de consells publicitaris, i continuem parlant de Sant Antoni, del dimoni, també, des foc. Des foc, que a mi m'emmeravella, es foc, el dimoni. No ho amogueu, un minut.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
Vols anar a Son Mosso a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
A Sant Antoni cantarem, amb la força de la gent, Eroski sempre present per fer festa i viure bé. Viscam la festa units amb tradició i amb amistat, amb Eroski al nostre costat, amb productes de qualitat. Visca Sant Antoni, Eroski amb les tradicions.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Sant Antoni, gloriós, gloriós, t'havien nomenat, anomenat.
Mireu, t'havien anomenat perquè està enterrat a Viana, per cert.
Exactament,
Felip,
sí.
A França, crec que és
exactament,
això.
Exactament, abans havia estat a Constantinoble, a l'actual Istanbul, quan els turcs se varen apoderar d'aquesta ciutat, el varen traslladar a Viena, a Viana, Sant Antoni de Viana, i per mort d'això ha quedat allà la seva resta.
Ara fora de micro parlàvem de jo i un pastor, de sa pobla, dels caparrots de sa pobla, que molta gent no entén. De fet, jo i un pastor
no se titula Jo i un pastor. Felip, i és que Parrot de la Pobla tenen una raó de ser que siguin els germans Marc, Felip,
sí, sí,
no?
Sí, sí. Exactament, això mitjan segle passat hi va haver un secretari de l'Ajuntament que era del Principat i se li va ocórrer posar els caparrots que estaven de moda en aquells moments segons els personatges. Fixa que això avui a la Pobla això seria impossible. Si ara volguessis posar caparrots nous de personatges...
D'en Cristiano populars, Ronaldo i en Messi.
Ja
bé, sí, això ja és antic, però sí, impossible.
Això se va fer en un moment adequat, a un moment determinat, que la gent el va... I ara... han caigut bé, i han caigut bé. I tu, com tu molt bé has dit, és Jo i un pastor. Jo i un pastor és el ball de Sant Ferriol.
Sant Ferriol.
Encara i vespre... Vaig sentir aquesta cançó i la gent de... Ara bé, Sant Ferriol... No, Sant Ferriol no. Sant Ferriol.
Exacte.
Que és un ball humorístic que prové de Besalú, de Catalunya, i el mos han fet tant naltros. I aquest ball, però, explica tradicionalment amb una llegenda que conta la història de Sant Ferriol, que com una colla de bandolers de la vila de Besalú, a la Garrotxa. Ferriol tenia el costum d'anar a la taverna, després de robar, on s'apostava qui podia mantenir l'equilibri havent begut molt de vi. Com que en Ferriol era molt creient, també anava a confessar-se després de delinquir. I un dia el sacerdot li va dir: el que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú. El lladre, Sant Ferriol, va reflexionar i va decidir deixar de robar, però en Diron, el seu company lladres, el prengueren per traïdor, el varen barallar i el varen matar. I aleshores l'enterraren al celler, a la taverna, davall la bota de vi. Miraculosament, el vi d'aquella bota mai deixava de rajar. I el taverner, en donar-se compte d'això, va treure-la i va aparèixer un braç amb el dit índex en l'aire tocant la bota. Després de que va trobar el cos incorrupte de Ferriol. Des d'aquell moment, en Ferriol es convertí en sant i diu la llegenda que els companys de la taverna li dedicaren un ball per agrair-li el vi que mai no s'acabava. És el conegut ball de Sant Ferriol, Jo i un pastor.
Que curiós, això no ho sabia.
Però també hi ha una altra llegenda, clar, llegendari del santoral és immensament ric. Diuen que ell se n'anava a predicar la nova fe i per tal de convèncer els qui no anaven molt a fer, ell sempre duia una bota de vi, els agafava de la seva bota i els omplia de bota del seu vi. I era un vi extraordinari. Duent una bota d'aigua, ell hi posava la seva i tornava amb vi. I clar, i tothom volia professar aquesta nova religió. Se van a convertir en vedetes i els altres, evidentment, per ràbia, deien que el varen matar. Vull dir que són dues llegendes paral·leles que d'aquest ball de Sant Ferriol.
Sant Ferriol. Jo i un pastor.
Jo i un pastor que venien de l'amor.
Exacte. Felip, a mi m'encanta que aquí, a Mallorca, el dimoni no sigui satanàs, sinó que el dimoni sigui una figura divertida, és un dimoni polissó, que encalça els infants, que fa por, i forma part de la nostra cultura. També deuen flipar fora de Mallorca. Diuen, però sou tots de culte satànic a Mallorca. No, ni molt manco. El dimoni forma part, és l'etern antagonista, perquè també té sempre perd contra Sant Antoni, sí, no? en aquest combat, no? Però m'encanta que el dimoni, nosaltres aquí, el tinguem com a part de la nostra cultura popular. Meravellós.
A més, el dimoni Cucarell va néixer estent de Magranes i sa mare tenia gana de tocar-li escoltell. Era un dimoni que segurament anava a missa. En son pare i sa mare tenia una família. T'imagines? Un dimoni que sa gent és el dol i vol anar a tocar sa cua. És un dimoni que no és malèfic ni és com el dimoni nord. Mira't, quan el social Bopàs amb Antoni Torrent van anar a Nova York, me contaven que sa gent van passejar amb els dimonis pel carrer i la gent s'assenyava i deia, però què fa, que estan sonats? Passejar dimonis pel carrer. Això, clar, perquè no en tenien aquest dimoni mediterrani nostrat. No és un esperit, com tu has dit, malèfic, dolent. És un esperit que acompanya. És veritat que l'eterna lluita que hi ha hagut sempre entre el bé i el mal, jo sempre penso en Sant Agustí. Sant Agustí deia, la persona humana és molt curiosa. Coneix el bé i també coneix el mal. I no obstant això, la majoria de vegades tria el bé, tria el mal. Però fixa't, tu digues a una persona, a un amic, a un infant,
no facis això perquè això t'anirà malament, això no estarà bé fins que no hagi acabat, fins que no l'hagi fet. És a dir, tenim ganes de traspassar aquesta línia, de mirar a l'altra banda. En els pobles, fins fa dos dies, fa 40 o 50 anys, havien d'anar a cercar dimonis a altres pobles, perquè no volien ser els seus dimonis. No, ningú volia ser dimoni, perquè era l'altra part, la part dolenta. Fixa't ara que a la poble mateix els han de triar un any per l'altre, perquè hi ha tanta de gent.
Se barallen per ser dimoni.
A la vila han hagut de posar un número clausos, han de trobar 100 dimonis i pus, perquè tothom, hi hauria 1.000 dimonis, tothom vol ser dimoni. Jo suposo perquè encarna aquesta part diferent. Per exemple, a la poble mateix, l'obreria, ha de cercar qui vol ser Sant Antoni, però ho ha d'anar a cercar, ningú no hi ha cap voluntari, ningú vol ser Sant Antoni.
Perquè és com a més el barri, perquè et bon el lot, no?
Perquè és això, vull dir, has de ser entremaliat, has de ser polissó, punyetero, t'han de tenir un pot de por, clar, i tot això fins que encarna aquesta part que forma part també de la naturalesa humana, que si la pot controlar perfecta, aquesta part instintiva, diríem, però si no la pot controlar, ten llibertat per tal de fer-ho, perquè ets la part malèfica d'aquesta part humana.
Polissona.
Exactament. De totes maneres, sí que és veritat que, dèiem, hauria la festa de Sant Antoni si no hi hagués el dimoni? No.
Impossible.
És impossible, de manera que és una part complementària. Però fixa't, la majoria de cartells que se fan per la festa de Sant Antoni, Sant Antoni no surt, o surt molt, molt petitet. Surten sobretot els dimonis, perquè la gent els atrau, aquest dimoni.
És com a més divertit, perquè, a més, el dimoni també és com a la necessitat humana de reafirmar que el bé sempre triomfa damunt el mal. Exacte. I també a mi me fa molta... Totes les celebracions, per exemple, anem a Sant Joan, també, foc, foguerons, solstici d'estiu, ara, solstici d'hivern, com a que són festes atàviques que diem posant nom de sant, però que aquest foc té com un nom, com un efecte purificador, no? I també... Jo sempre penso, ara corregim tu què opines, que és foc el duim dins la nostra genètica, perquè fins fa 70 anys no hi havia televisors. La gent, quan acabava les feines, s'envoltava el foc, la gent major contava coses, i qui no s'ha quedat mai emperdalant mirant un foc? Jo crec que això... ho duim molt més a de dins del que no mos pensam ses persones.
Sí, 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 totalment d'acord. Fixa't que en els dos solsticis, solstici d'hivern i solstici d'estiu, encenem foc. Sí. Solstici d'hivern, per tal de donar força en aquest sol que pareixia que havia de morir, i clar, si no hi ha sol, no hi ha vida. Pensa que el terra, durant l'hivern, el sol està erm, no se creï res, mor tot completament. De manera que hem de donar foc, i les bombetes que penjan per a Nadal i tot això, és una reminiscència de ses fogateres que s'encenien per tot arreu per tal de donar força en aquest foc. Ara feim contaminació calorífica, però
sí,
tens raó. Molt bé. I però també, en aquests, fixa que és el solstici d'estiu, en Sant Joan, també encenen foc. Per què? Sí. Per tal que aquest sol que està dalt de tot no caigui. Tant en el solstici d'estiu com en d'hivern, fixa't que hi ha molt d'elements pagans. Però ja que has anomenat Sant Joan, el solstici d'estiu, fixa't que han desaparegut pràcticament els elements religiosos en Sant Joan de l'estiu. Han desaparegut.
Tens raó, no hi havia pensat.
La gent viu i viu d'una manera com si no...
No hi ha cap altra religió, no hi ha una missa ni res.
En canvi, aquí a Sant Antoni encara se mantenen aquestes per mor de lo que han dit, per mor de la força de les obreries, que han volgut mantenir aquest protocol. I el foc és destructor, però també és regenerador. El foc va s'enviar a la terra pels déus, a través del llamp, de manera que és diví. El foc és diví. El foc va ser prohibit per l'Església durant molts de segles. Llavors va reivindicar perquè no podia lluitar contra ell. La gent volia el foc. Qui no s'ha embadalit a davant la llar d'un foc? Veure el tronc. El tronc de Nadal, el tronc nostre, el tronco de Nochebuena, però també a totes les cultures hi ha aquest tronc cap foguer, que agafa el foc de l'any vell que se'n va i ha de continuar amb aquell foc viu del nou any. Això, aquesta transmissió, la veiem nosaltres també, quan s'apagui un foc. I llavors hi ha molt... Foc de figuera, foc de quimera. Alerta, per què? Perquè la figuera no fa caliu, fa cendra, de manera que la figuera era un mal arbre, és un arbre no volgut. A més, una dona no podia, per té una dona que estava embarassada, no podia menjar res cuinat amb foc de figuera. Per exemple, vull dir que el foc forma part de la nostra idiosincràsia, de la nostra cultura, de la nostra manera de veure i de percebre el món. Però és veritat, el que tu has dit, el foc és embadalidor. Amb el foc, ara, quan veiem una llar de foc encesa i al voltant ens agombolàvem? Jo he passat el rosari en sa padrina de voltant de la llar de foc. Passàvem el rosari. El foc mos donava aquell esperit de calentor que necessitàvem. I és veritat també que tu has dit que el foc el duim dins nosaltres les persones humanes. Aquesta calentor, aquesta exuberància que a vegades hem de demostrar, la tenim de dins, també.
Per cert, crec que demà, si es tens acompanya, crec que formaràs part de la transmissió de les beneïdes. No sé si s'hauran de suspendre, però és que beneir els animals també ve d'aquesta antiga societat mallorquina agrària, perquè un animal no és com ara que tenim animal de companyia. No. Un pagès havia de menester que els animals tinguessin bona salut perquè eren animals de feina. Per tant, la protecció de Sant Antoni és importantíssima pel pagès. Això, beneir els animals, no?
L'aigua és l'altre element, foc i aigua.
Exacte.
Són els dos elements principals de la festa de Sant Antoni. Però també l'aigua, aquesta... No només la cendra mateixa del fogueron de Sant Antoni, llavors s'escampava pels camps per tal que els animals el trepitjassin per alliberar-los del mal de peu, de mal de potó. Sí. Però és que, a més, una bèstia, tu tenies una bèstia que teva i en malaltia se moria, t'estan parlant de fa 60 o 80 anys enrere, perdies tot, no podies fer absolutament res. Sí. Era importantíssim. Totes les possessions de Mallorca, totes tenien, perquè moltes d'elles ja tenien una capella. I deia, el dia de Sant Antoni se feien les beneïdes a cada una de les possessions. Per això, per tot el que ha dit, aquesta creència que Sant Antoni és el nostre protector. I fixa't que això sí que se du ben endins, aquesta... Tu, ha dit, tu pots tenir unes creences determinades, etc, però aquesta fe en què Sant Antoni ajudarà a allunyar les malures dels animals al qual tu et protegeixes, jo me fa un poquet de gràcia, entre cometes, veure que avui vas un ocellet, un periquit o un cunyet, va nedar, clar.
Sí.
Fixa, perquè...
És que no, t'he moixat.
En què enviat natura en l'home urbanita.
Exacte.
Però fixa't que això ha estat una excusa per tal que Sant Antoni sigui present, també.
Les beneïdes encara continuen, per exemple. En canviat, de Sant Miquel, canviat, gràcies a això.
Han canviat el context, perquè ha desaparegut, perquè ja no. I l'han passat així de sa. Tal vegada, les beneïdes de Muro, que els han dit que han fet bé d'interès cultural, sobretot per tal de mantenir aquesta tradició, perquè hi ha perill de fer carrosses de qualsevol manera mena i deixar de tenir la tradició Sant Antoniera, l'aigua és important, i a més hi ha tota una festivitat al voltant de les beneïdes que a altres pobles se fa d'una manera tal vegada més a la correguda, entre cometes, vull dir que no amb aquest pensament posat, l'speaker mateix que hi ha, no, això no hi ha cap altre poble que és a Muro. I és de fa any, des que els arrematem per IB3, jo sempre he conegut aquest mateix speaker.
Ara d'aquí 3 minuts parlarem amb ell, precisament. Sí, sí.
És un personatge estimat i volgut que anima les beneïdes com no ho fa ningú.
Felip, jo és que estaria hora xerrant amb tu, xerraria de ser gastronomia, que avui en dia feim una vega, i antigament, clar, no anaven tan... Havien de fer les llesques ben primes, antigament.
Gastronomia és curiós com ha canviat. Mira't, abans hi havia la cuina de cada dia i la cuina de dia de festa.
Exacte.
Un dia de festa és un dia de festa, però la cuina de cada dia no podries anar, no podries fer sobrepassar-te i sobredimensionar-te. Havies d'anar segon... És exactament igual com el temps d'oci, el temps d'esbarjo, el temps lleure. Mira't, jo encara he anat a escola els dissabtes de matins, però jo, els professors només hi ha altres divendres, ja no hi anàvem.
Ja,
és a dir, fixa't que la jornada laboral ara és de 5 dies, 8 hores, però ja veuràs com laborem i no estarem molt d'anys a 4 dies. És a dir, què fas tu?
Que Sant Antoni te senti.
Què fas tu? Alerta, però aquí hi ha una altra cosa sobrevinguda. Què fas tu en 3 dies d'esbarjo d'oci? Què fas?
Gastar d'obres.
En aquells arts de dedicar.
Sí.
Què has de fer durant... Això abans, això era inconcebible.
Impensable.
Fa 40 anys, perdona,
impensable.
Ses feines i ses vacacions i els dies de festa, això era sagrat. Però ara, avui en dia, perdona, avui en dia tu te pots desfressar i pots sortir al carrer i ningú te dirà res.
Sí.
Tu pots dir, ara vull amagar-te un dia de festa i no passa absolutament res. Clar, això és l'avantatge també que tenim d'aquesta modernitat que hem pogut viure. I veurem vam cap a on ens conduirà. Perquè aquí hi haurà, evidentment, una crisi, en el sentit de canvi, serà profund, de valors, de manera de relacionar-nos, perquè això també comportarà unes altres relacions, tenir tant de temps d'esbarjo d'oci i de temps de lleure en què els ha de dedicar, en qui els ha de dedicar. Això canviarà també, crec, la manera nostra de relacionar-nos.
Si tu i jo ho hem vist, i cap dels dos som persones de 100 anys, imagina't el que vendrà. Però bé, anem al que mos importa. Avui és el dissabte de Sant Antoni, a festa arreu de Mallorca, i totes aquestes curiositats, Felip, jo estaria hores parlant amb tu, perquè més tots dos mos encenem, perquè mos agrada la cosa. Però és que precisament
ara,
d'aquí un minut, volem parlar precisament de ses speaker, amb ses speaker, de ses beneïdes, que tant de bo els temps acompanyi i se faci demà. Felip Monà, expert en cultura popular, amic i company d'aquest aquesta casa, com sempre és un plaer escoltar-te, però els temps és que tu ho sap millor que nosaltres. Visca Sant Antoni i molt d'anys, Felip, i moltes gràcies.
Visca Sant Antoni i tot el que comporta la festa i les vivències de Sant Antoni. Tant de bo que no perdiguem mai aquest esperit.
Que així
gràcies.
Sigui. Gràcies, Felip. Un minut de publicitat i precisament parlam amb aquesta persona tan important de ses beneïdes de demà.
El dia Mallorca i Vetres Ràdio. Vetres Ràdio és cultura.
En Eroski, para que puedas celebrar Sant Antoni y San Sebastià, te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y también en pescado fresco. Desde este viernes 16 hasta el domingo 18. Consulta condiciones. Eroski et desitja bones festes de Sant Antoni y San Sebastià.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
A Sant Antoni cantarem, amb la força de la gent, Eroski sempre present per fer festa i viure bé. Viscam la festa units amb tradició i amb amistat, amb Eroski al nostre costat, amb productes de qualitat. Visca Sant Antoni, Eroski amb les tradicions.
Martina tiene 13 años, le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años, toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Temps passa a nostra radiografia mallorquina i avui, Joan Ferrés, volem parlar d'una gran festa que també arriba demà dissabte a Sant Antoni. Ses beneïdes de Muro, conta-mos.
Idò, sí, Jaume, en ple Sant Antoni celebram avui aquesta revetlla, però també hem de celebrar demà molt d'actes tradicionals i típics i ben nostrats com són les beneïdes. I les grans beneïdes, han de dir, les més destacades, les que també se farà una retransmissió especial des d'IB3, són les de Muro, que enguany també celebren un any molt especial, ja que són declarades bé d'interès cultural i, per tant, com dèiem, si ja ho són especials, enguany ho són un poc més. I qui forma part d'aquestes beneïdes des de fa molts i molts i molts d'anys és la persona que fa de speaker, popularment conegut, de les beneïdes de Muro, és la persona que va narrant per tot el públic tots els animals que arriben. Ell és en Paco Vera, i ja el poden saludar per saber com s'està preparant per aquestes beneïdes. Paco, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia a tots. Molt bé, estic molt bé. Estic ara ja un poquet inquiet, allà on fan i allà on no fan. Jo intent moure'm un poquet per dots, allà on jo sé que poden fer una carrosseta, per mirar de 3-4 dates per llevar per les de tallar a Valtor i a seient que també té l'interès a llevar per haver de fer quan se me porta amunt el balcó, que ara farà 48 anys. I això és la meva feina. I ara ja m'estic començant moguent un poc. Avui ja fa un periodista que me moc. Això és el que faig.
Paco, quina previsió hi ha per demà dissabte? Perquè no sabem si hi haurà pluja, pinta que sí. Que sí. Sabeu en aquesta hora?
Jo soc una persona molt creient i molt catòlica. I jo confio que el bon Jesús mos ajudarà, perquè de moment he dit que posa aigua. He dit que posa aigua, ho veurem, man. Però, vamos, si Déu vol i mos ajuda, ho farem, perquè d'altres vegades ja hem fet ploguent, no tant, però hem fet, i els animals, el problema és que tenen els animals d'escolar normalment quan venen, duen molta feina, que jo qualque any inclús he hagut d'anar a fer calor en la nit, per costar-los de cap a Muro, que és allà on dormen els vespres, les uves i tot això, per llevar por de desfilar aquí les nostres beneïdes. I quan ja venen, ja pel camí ja no poden tornar enrere. O sigui que quan venen ja han d'arribar. Han d'arribar i han d'arribar així com sigui, malament faci quatre gotes, sortirem. Ara, si Déu vol, que mos ajudi i que siguin unes beneïdes guapes, amb un bon sol, i... però vamos, les farem. Si Déu vol, les farem, i ha d'anar bé, i més em va créixer... va bé, bon dia. Més amb això de que enguany estem declarats d'interès general i memorial, i això és el més important també per nosaltres, per tot el poble. Jo estic molt gallós i molt content perquè fa tant anys que jo els present. I, però, vamos, jo suposo que anirà bé, si Déu vol.
Paco, des que fa molt d'anys que les presentes, què suposa per tu presentar un acte tan nostrat com són les beneïdes?
Hombre, això és, per jo és un goig, o sigui, estic molt content. De totes maneres, diré una cosa en confiança, i suposo que si entra el millor que me sentirà d'aquí de Muro, doncs el millor també dirà, té raó, el millor en Paco. Però de tenir en compte que 48 anys són molt d'anys, jo he viscut moltes de coses, i he estat amb molts de consistoris, amb molta de gent que ha entrat cada 4 anys canviant de pel dia, i vulguis o no vulguis, a lo millor els han de comptar un poc amb jo, amb un altre, amb sa gent, i jo també a lo millor he hagut de comptar molt per arribar aquí on estic. Perquè normalment, si no te dur bé amb sa gent que representa el poble, per l'Ajuntament, baules i consistori, doncs és molt complicat. I jo he hagut de comptar tot i he fet el possible per dur-me ben tots, i gràcies a Déu, però jo tots que han passat per l'Ajuntament, jo m'adup ben tots i això crec que és molt important, però em sent molt gallós del paper que jo faig. Però em sent més encara del meu poble, que el Muro, ho sent, ho visc i això és així. Ho visc i estic molt gallós, molt, molt content.
Per cert, entre altres novetats, Paco, com dèiem, les beneïdes de Muro, que són declarades Patrimoni Cultural i Material de Mallorca, però també enguany, no?, per tot aquests problemes de llengua blava, també per aquí per aviar, hi haurà, no tots els animals que estan avasats sortiran, no? Per previsió no sortiran tots.
En principi, m'ho han dit que, o sigui, els bovins, el que són bous, que darrerament ja surten pocs, a lo millor les beneïdes, un temps jo me'n record, i sortint a lo millor un parell de guardes de vaques del poble, d'en Polit o sortint un parell de guardes, i els bous no sortiran. I les que sempre venen ara cada vegada més i ells són molt guapes perquè són és una cosa que potser fins fa 8 o 10 anys no havíem vist, que les oques pasturen a lo millor les beneïdes d'aquí a lo millor d'un altre poble i les duen els perros pastors, que són molt guapos, i això no sé si enguany vendrà, perquè crec que per mi se ja ha sortit que les coses de ploma no podran desfilar. I és una llàstima, perquè això de les oques també agrada molt a la gent, perquè venen els cans, i els cans és molt guapo veure l'os. Jo estic acostumat als animals, i és una cosa molt guapa. O sigui, tot, crec que els animals són fonamentals en qualsevol beneïda, i meren-se de Muro, la nostra, que és un poble pagès. I és allà on jo he viscut aquí, quan sortint a lo millor desfilant 15 o 20 someres, 30 o 40 mules, i jo ho he vist. Però avui en dia ja no ho veuen, ni ho saben, ni els gent jove ni se record mai, ni va dir mai ja. Però jo he dit coses molt guapes perquè en tant d'anys, no només és que estigui 48, és que jo en tenc 68 ja. I he dit coses de molt jovenets que molt no els han vist. Però home, jo me sent molt orgullós del poble de Muro, de tot el que faig, i jo som així, som una persona molt inquieta, i jo tenc altres coses dins la meva vida que també, gràcies a Déu, he triomfat i he tingut sort en el que faig, perquè som així, som molt disciplinat i no m'acosta res, així que m'ha dit una cosa que m'agrada.
Paco, per totes aquelles persones que no puguin venir demà a Muro, però que sigui un divendres de televisió, però que no puguin escoltar com és la teva tasca, com és la teva feina de presentador de les beneïdes. Fem-nos un exemple. Narra-nos, fem-nos una narració teva, perquè sóc gent se situï del que sols dir, algun moment que sols narrar, que segur que sap de memòria. Man, quin seria?
Hombre, una cosa que la dic molt, per molts dominats, és que sempre les dic, i això sí que ho dic molt fort, un temps d'unes paraules, però avui en dia, com que mos priven molt, i te diré que és que mos priven, que és la veritat, jo un temps sempre sortia, inclús les autoritats, que venien de Palma, sempre me deien, Paco, que esperes, que esperes? I jo sempre deia, ara vos ho diré fort, el que dic, i ho dic en sol sentit, que avui en dia ja potser vos priven, però són les paraules perquè tu m'ho has demanat. I jo sempre deia, ara ve Arboc, Arboc, l'animal sexualment més potent de la terra, el més potent, dic, perquè ell tot sol pot dur la guarda sencera, no com un xot, que xot, o millor només pot dur 10 o 12 guardes. Per bo que ets l'animal sexualment més potent de la terra! Això ho de cada vegada, i si ja li agradava molt, i si no tot allà que venia ja m'ho demanaven que ho digués, i llavors també una cosa que sempre dic, quan estic a damunt d'estalco, perquè ho duc a dins, és, nins, nines, qui eres Sant Antoni? I ara no me lo diré, perquè n'hi ha que no me contesten. Sant Antoni és un sant vell que va viure 105 anys, però quan li va arribar a ser edat ja de majoret, que sabia que la vida li acabava, ell se'n va anar al bosc i va voler morir en el seu de mig dels animalets. Això era Sant Antoni. Me sentiu tots? Qui era Sant Antoni? Me sentiu? I tots en nens, sí! Ho sabeu? Sí! I això eren coses que jo d'això anava. I sempre els animals, és que els he viscut perquè he tingut cavall, i tots els cavalls, i he tingut cans, perquè nosaltres teníem dues granges i teníem cinc dobermans, i o sigui, els animals és una cosa que sempre ha estat també aferrada a la meva manera de ser i a la meva vida. I és tot això, qualsevol cosa que ve, i a més no m'acosta res animar, perquè jo som presentador d'altres eventos, d'altres festes, som molt obert, no sé si vosaltres ho sabeu, però jo tinc 88 obres de dades publicades. Dia 2 del 8 de setembre vaig publicar La Beata, la vaig presentar a Santa Margarida, i bueno, tinc 88 obres, i tinc moltes d'animalets, moltes de sants, i això és una cosa molt guapa que jo ho duc de dins. I això són les paraules que sempre intent recordar, com per exemple un altre fet, si ara me permeteu un moment, un altre fet que era una monet que sempre venia en el seu mul. Era l'home Sebastià. Sempre venia Marc, en Marc. La Monesteva Marc. La Monesteva Marc. I ja fa estona que no el demanava, no el demanava. Que això monet sempre venia en el seu mul. I un dia li vaig dir, dic, la Monesteva. Dic, i com és que vos, si ja te mateix ja no el demesté, el mul. I com si no el veneu, que n'hi ha altres que l'han venut o l'han llevat per mi així, li diu, ai, Paco, ara ja amb això acabaré perquè tampoc no volia ser pesat. Diu, ai, Paco, diu, jo al vespre m'assec davant la xamanera i tenc el mul de vora, dic, i tenc el meu cosset i el moixet, i si me lleves el mul i els d'altres dos animalets, jo me moriria. No puc estirar jo fins que s'aguanti. I això m'ho deia la Monesteva, que passava any i altre d'any no sé el mulet. Sí, estic amb altres digues.
Aquest amor pels animals, que també és important i que també ha de servir per això, no?, les beneïdes. I res, sí. Paco, una darrera pregunta. 48 anys narrant les beneïdes, qualque anècdota que coneguis,
sí.
Qualque anècdota, qualque mossegada, sí. Una vista que recordis, qualque guardova és que se'n va anar però no tocava, qualque darrera anècdota que recordis curiosa o graciosa d'aquestes beneïdes?
Mira, anècdota en primera. Fa dos anys, no crec que fa dos anys, va venir bisbe, doncs, si ha fet avui, que jo ja el vaig conèixer antes de ser bisbe. Antes de ser bisbe ja el coneixia, perquè vaig anar a la pola, que estava a la festa, jo tenc els companys de la pola, tal, i tot això, i jo ja el coneixia, ja m'hi xerrava amb ell. I mos va fer quatre gotes, ja me volia fer una foto que hi vagi amb ell, i ja me cago en els convalls de ballar de Salco, de l'Ajuntament del Balcó, me cago en el que se va poder fer gotes, ja no el vaig poder fer, el pont de Sebastià, no el vaig poder fer. Una altra, anècdotes, en tenc tantes que en aquell moment, ara que té ja una anècdota guapa, bueno, vull que en primera sempre tenc una senyora, que és una veïnada nostra, que és una dona que jo l'estimo molt, sempre hem estat veïnats i sempre m'estimo molt, i cada vegada que m'he de vestir de pagès, ella ja se mou molt poquet, perquè ja és major i està feixugueta, però cada vegada antes de sortir, primer vaig a Madame Margalida de Can Cosidó, i ella me posa, si troba que m'ha de posar molt cadó, me posa la camia bé, me posa xaleco bé, tot me posa bé, i alerta en les calces, això. I sempre són anècdotes que llavors te queden per sempre, que aquestes cobretes te queden per sempre. Però, vamos, que n'he tingut moltes, i jo inclús, com a anècdota que de vegades he de mirar perquè ningú em pugui dir res, com per exemple, quan ve la banda de música, com que cada any és el millor que en diuen els instruments, ara n'hi ha més, ara n'hi ha menys, i jo m'agrada dir els instruments que toquen en aquell moment. I això són anècdotes que he d'estar al tanto, i de vegades hi vaig perquè dic, up, ara justament havia posat 5 trombons i són 4. I són cosetes, però vamos, són moltes anècdotes que en aquell moment a lo millor ara m'ho he agafat així, però en tenc moltes anècdotes guapes. Guapes, i sonades, i sentides, i que no m'afullin, que les duc de dins. I no m'ho dic això, però vamos, que en tenc moltes anècdotes.
I de Paco Vera, ara sí que t'han de dir adeu, perquè sabem que tenen encara molta feina de preparatius d'aquestes beneïdes, per tant, si el temps ho permet que se celebrin. Moltíssimes gràcies i seguim en contacte, sí, que duri molt més anys, a Paco, i moltes gràcies.
Vale, i doncs, molt d'any a tots, gràcies per aquesta atenció que heu tingut en jo, i visca Sant Antoni de Muro, i visca per molt d'aquesta festa cultural i memorial, i que sigui per molts anys i més voltes de vida, i que cada vegada vagi millor tot, i que sigui bé, que sigui bo per tot. I, si pot ser, que no hagi guerres en aquell món, i que s'aturi tot això, perquè, vamos, si no, tot l'hora més, visca Sant Antoni.
Moltes gràcies a en Paco Vera i a en Joan Ferrer. Nosaltres m'ho anàvem, tornàvem dilluns, que també xerrarem de festa en aquest de Sant Sebastià. Així que molt d'anys a tots i que visca Sant Antoni. Salut!